Quaderns de Pedagogia, amb Marta Vallès. Avui parlem...
de com afrontar la pèrdua d'un fill.
Amb l'assessorament de...
Meritxell Puyaner, psicòloga de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró, Angie Carmelo, doctora en metafísica i experta en temes de dol, i el testimoni de cinc mares, Rosa, Encarna, Pac i Anna i Pilar. La música que escolteu és Turns in Heaven, d'Eric Clapton, una cançó que el músic va compondre quan va morir en accident l'any 91 al seu fill de 4 anys. La psicòloga ens explica com se senten les persones que han perdut un fill.
Ho expliquen com la cosa més terrible a la que s'han hagut d'afrontar. Ho expliquen a un nivell molt físic, com que els han arrencat una part d'ells mateixos. Senten com una part del seu cor ja no hi és. Se senten molt buits.
Que se trenca el cor per tota la vida.
Pues si mai te s'olvida.
Mai.
Estàs mal perquè sempre te falta la mitat, no? Com ho digo jo, la mitat de tu cuerpo, no? Yo perdí a mi hermano, perdí a mi padre y he sabido diferenciar tres dolores diferentes, pero ¿cómo este?
Totes les pèrdues són molt dolentes, però la d'un fill és un tros que m'han tret.
El que ell s'arriba a perdre també. Tu aniràs visquent d'aquella manera i ell s'ho ha perdut o ella s'ho han perdut, puf, de tot. Que no hi ha dret i el primer que la gent no estem preparats per la mort. Suposo que de ningú, però per un fill, menys.
Després del cop inicial, adonar-se'n de la realitat de la pèrdua complica el dol i es perden les ganes de viure.
Érem dos persones amb una, llavors mai m'hagués pogut imaginar que això em podia passar. Pensar que no podria viure sense ell, efectivament, he passat un temps molt malament, l'he necessitat i el necessito. Jo vaig pensar, només hi ha dos camins, o me'n vaig amb ell o continuo. Però si continuo i me quedo aquí, vull continuar bé, vull continuar com una persona. Jo recordo els primers dies que no volia fer res. I vaig pensar, bueno, ja porto 15 dies tancada a l'habitació, quants dies més tinc que estar aquí, no?
Los dos primeros años te lo pasas llorando. No puedes hacer nada, no puedes salir. Es que es una cosa, es como si estuvieras muerta, pero con un dolor. Dos años llorando. Después ya, poco a poco, se va calmando un poco, porque claro, toda la vida, como el primer año, no podrías vivir. Es un dolor tan fuerte que no puedes vivir.
No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me sobra el aire.
Els perquès, depenent del tipus de mort, colpegen els records.
Jo també havia parlat amb ell el dia abans a la tarda i penso, per què cony no vaig trucar al vespre i li vaig dir vine a dormir com alguna vegada havia dit o vine, perquè després l'endemà em van trucar que se l'havien trobat mort i penses, si hagués estat a casa, si hagués fet el sentit aquest de culpa de no estar al seu costat en aquell moment, el perquè el tens contínuament, potser ens culpem quan en el fons, doncs tampoc podem tenir gaire culpa perquè ha sigut una cosa que ha passat.
El meu fill era molt sa, li encantava la naturalesa, ajudar els altres. El meu fill no es volia treure la vida, impossible. Alguna cosa se li va passar pel cap. Per fer aquestes coses no hi ha cap excusa, vull dir, no hi ha res que ho justifiqui fer una cosa així. Jo m'he sentit culpable fins ara.
Me lo dejé, comimos bien, volví a las 7, me lo encontré en el sofá muerto. Para mí eso es... una cosa que no se te va de la cabeza durante mucho, mucho. Siempre está esa imagen y solo quieres quitártela y no puedes, y no puedes. Y es acostumbrarte a decir, tengo que vivir con este dolor.
I just close my eyes and I'm with you. And all that I saw, want you to give you. It's only...
La diferent manera de viure el dol pot distanciar una parella i afecta també els altres fills.
El dol és un moment d'introspecció molt profund i molt personal i en moments inicials en què una persona es tanca molt i és necessari fer aquest tancament per elaborar, per entendre, per qüestionar-nos molts perquès. Aleshores, en aquests moments, la persona que està en dol tampoc no pot atendre molt altres coses més exteriors. Es produeixen distanciaments, problemes de comunicació i aleshores la parella es pot allunyar. Entren altres factors com, per exemple, que el dol és molt particular i cada persona l'elabora a la seva manera. poden haver-hi malinterpretacions, no? Com l'altre ja ha deixat de pensar en el nostre fill, l'altra persona només pensa en el fill i no pensa en mi. Quan els pares estan molt centrats amb el seu dolor, no poden atendre tant a la resta d'elements exteriors, fa que aquest altre fill se senti desplaçat. S'arriba a qüestionar si realment el pare o la mare estimava més a l'altre germà que ell mateix. Com que la nostra societat no s'ensenya tot aquest tipus de reaccions que ens poden passar, doncs aleshores hi ha molts malentesos.
I està molt malament. Jo sé que ell ha patit i ha plorat, però el que no em volia veure a mi plorant i patint i agafar la foto del nen i fer-li un petó. I ell sé que ha plorat moltíssim i a casa s'ha fet més el fort. Però jo no podia i tinc que començar pues, a viure pues, una altra vegada. Perquè tinc més fills. I la meva filla diu, em fa vergonya, però com vas, mama? Jo anava molt arregladeta, molt de culleret, molta cosa, bueno. Però la conseqüència d'això és que sembla que si et pintes, que... Ai, i què diran? Però al final vaig pensar, no, perquè el meu matrimoni és que se'n va a pique també, eh? Clar, vas neta, però no, i el meu home diu que si no me queria ver.
No tothom vol escoltar-te, no tothom vol comprendre, no? Però sempre hi ha algú que t'estima i és a qui t'has d'agafar, has d'agafar el que més t'interessa en aquesta vida.
Tu sí que vols parlar. Jo estaria tot el dia parlant del meu fill. Però és que la gent és que no volen penes. Mentre que vagis a prendre pues, una Coca-Cola amb aquesta senyora, amb aquest senyor, tot content. Ara, res més que li parlis del teu fill o mujer, otro dia, no te pongas así, no te pongas así. I això no és perquè una ho fa perquè ho sent i a mi m'agrada.
Què passa? Que no saben ni què dir-te ni què fer. Tant ells com si t'arriben a passar per al revés, perquè a vegades et diuen, ja t'entenc, mentira, no t'entenen. Una cosa d'aquestes, no ho saps fins que no estàs ficat en aquest pou.
I no m'ho distanciat mucho. Jo no veo nada más que a mi hijo, y ella lo vive de una manera, yo lo vivo de otra. Pienso, para mí, tendría que estar por mi hija. Ella también sufre a su manera, la tengo un poco apartada.
El dol l'he patit sola. Bueno, he tingut la meva filla, el que passa que la meva filla i el dol el vivim de diferent manera.
Tendemos siempre a compararnos. Cada uno va a vivir su duelo a su manera. Posiblemente el padre lo viva de una forma que tenga que hacer de tripas corazón. Y la mujer tiene mucho más tiempo para esa vida interior, que de por sí es mucho más femenino. La mujer está metida en su dolor, en sus sentimientos, los quiere compartir y se encuentra que posiblemente su pareja no puede meterse allí. Cada duelo es muy personal y cada persona tiene que vivirlo a su manera, y esto es imprescindible porque si no habrán más dolores que ya los que son simplemente de la pérdida y vacío que deja.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar.
Cada persona ha de buscar el seu camí per conviure amb el dolor i poder sortir del pou.
No estic boja, però sí que jo parlo amb ell. Tinc una relació, vull dir, ho vull creure així. S'ha de creure en algú més.
Necessites plorar i desfogar-te quan et doni la gana. Tant més si estic enmig de la feina, com si vaig conduint, com si vaig pel carrer. A vegades m'he parat en un cantó i he vist algú que m'ha fet recordar allò i m'he tingut de parar. I penso que no faig mal a ningú. Penso que jo em faig un bé, perquè si jo vull aguantar és pitjor.
A mi el que m'ha ajudat moltíssim ha sigut utilitzar les seves coses, la seva bicicleta, utilitzar el seu traje d'anar amb bicicleta, doncs el seu mòbil. Jo he utilitzat tota la seva roba sempre que m'ha vingut en gana i me l'he posat. El que també m'ha ajudat moltíssim és escoltar música.
Quan estic així malament m'agrada molt anar a la platja, ja d'abans camino, m'assento a la sorra i em dona la sensació de que estic acompanyada i per ell, eh? Parles moltes vegades i si tens plans o si expliques aviam, que clar, contestar-te, no? Però almenys sembla que el tens al costat i per què no? Li agafo i li parlo, li explico i sembla que quedes com descansat, eh? Quan treus aquell pes que dius portes dintre. O mirar fotos. Em fa molt de mal mirar fotos, però ho necessites. Agafes els àlbums i comences a mirar i a vegades dius, jo estàvem així, te'n recorda. Tanco la porta i que em deixin en pau, eh?
We never talked about it, but I hear the blame. I called you up to say I'm sorry, but I wouldn't wanna waste your time.
El temps no cura la ferida, però suavitza el patiment.
Aunque muchas veces las personas que han perdido un ser querido se rebelan contra el tema de date tiempo, eso es real, porque el tiempo facilita que esas partes nuestras que están realmente luchando para hacer algo de esto, dar tiempo para que todos esos recursos que han salido a través de haber llorado, a través de haber sufrido, a través de haber estado tan mal, puedan surgir.
Ya hace 5 años, entonces yo no hay día que no piense en mi hijo, pero ya no pienso con ese machaqueo de los 2 primeros años. Estás más calmada, ya no lloras tanto, puedes llorar de vez en cuando porque yo, digamos, lo necesito llorar por mi hijo. Poquito a poco vamos caminando hacia vivir un poco más dignamente, porque es que si no, como los primeros años no puede ser, te morirías.
El meu fill s'ha anat perquè no el puc tocar, perquè no el puc abraçar i donar-li petons, que ho necessito donar-li, no? Però tinc la gran sort que, ja que no el tinc aquí, el sento a prop meu. Another day has gone, I'm still all alone. How could this be?
És molt important buscar ajuda. Sortir-se'n sol és complicat. Els grups de suport al dol són un espai on els pares troben acolliment.
Una de les coses que ajuden més en aquests moments és adonar-te'n que tot el que t'està passant no és tan estrany. Aleshores, rebre un suport emocional a través del grup d'ajuda mútua pot ajudar molt a legitimitzar aquest tipus de sentiments i d'emocions, adonar-te'n que no estàs sol, i no perquè això redueixi el dolor, perquè no el redueix, però sí que pots compartir durant una estona amb persones que realment t'entenen i saben exactament el que estàs passant, sense que et mirin doncs, amb una cara una mica estranya a vegades, o sense que et canviïn de tema perquè els espanta massa, no? A persones que no estan passant per aquesta experiència moltes vegades els incomoda parlar de la pèrdua d'un fill, i és inclús per la seva pròpia por, no? Perquè els posen en contacte amb aquesta crua realitat, i és que a vegades aquestes coses passen.
El que primer que tens que fer és demanar ajuda, com nosaltres hem fet. Amb la mirada sol, doncs quan entrem ja sabem com estem nosaltres. I si no vas a un lloc així, trobo que no et cures com tens que curar-te.
Aquí te ajuden a viure con el dolor, perquè ese dolor no se va.
Fa falta. Jo no sabia que existien aquests llocs. Llavors, realment a mi m'ha ajudat moltíssim. He millorat molt perquè ara tinc companyes que són recients i els escolto i veig que jo estava així. Jo entenc que per mi sola no hagués pogut mai arribar a pensar així, perquè els primers dies pensava que no podria continuar la meva vida.
Aquí expliques coses que a casa teva no pots explicar-ho. I si parla l'Encarna o parla la Pilar, ja sé el que volen dir. Perquè jo ho estic passant, ho he passat abans.
Ja no te ves tu sola con tu dolor. Tu estàs vivint el dolor de la tu amiga d'al lado, la d'al lado, la d'al lado. Entonces ves que tu dices, pues tampoco estoy sola en esto. Hay más gente, ¿no?
Ella pasó mucho tiempo hasta que le escuchamos la voz, que pudo hablar. Decíamos, es que la Encarna no sabemos la voz que tiene. Te quedas tú ahí con tu pena, llorando, poquito a poco, pues ya te vas abriendo, vas hablando. Es verdad, esto es una ayuda muy grande.
Però estic bé, estic tranquil·la. Com que sento els demés, penso, tots feien més temps que jo, els veig més bé, més convençuts, penso, tot el que m'ha passat a mi els hi ha passat amb ells. Això és normal, perquè el primer és que a vegades penses, tu el que fas no és normal. I sí, perquè com que després sents en aquesta senyora, després sents allò altre, tots marquem unes pautes que anem fent. I vas agafant una mica de força.
Les mares que estan en un procés del dol més avançat expliquen que te'n pots sortir, però cal molta voluntat.
Una són les creences, creer a través de la esperanza que les coses poden ir a mejor i creer en un más allá o en ese sitio donde han ubicado su hijo, creer en ello y creer que es lo mejor para ese hijo. Muchas veces hay una rebeldía porque piensan que lo mejor era con ellos y no hay duda, pero digamos que ahora está allí y se tiene que confiar en eso. Y otro paso importantísimo es la recuperación de la autoestima. Mi hijo me ha pasado el testigo totalmente contra natura porque yo tenía que dérselo pasado a él. Entonces, ¿qué hago yo con ese testigo? ¿Qué hacer con todo lo que su hijo les había regalado? Entonces empiezan a crear alrededor de ellos posiblemente lo que ese hijo significaba, lo que ese hijo creía. Y eso es un muy buen comienzo.
Creo que hem de continuar endavant. Sí, com sigui, a mica en mica. Costa molt, però
te'n pots en sortir, sempre i quan tens que demanar ajuda, perquè per si sol potser sí que pots sortir, però és molt difícil.
Jo tinc ganes d'arribar a tenir aquesta il·lusió i penso que tinc d'arribar. És un camí molt difícil, però jo penso arribar-hi. Aquest dolor que tinc no me'l trauran mai, però et quedarà apaciguat, el quedarà, el tindràs sempre, aquella cosa, aquell rum-rum que sentirem dintre.
Has de posar molta il·lusió, has de posar molta il·lusió pensant en ell, amb el millor que has viscut amb ell, encara que en aquests moments no tens aquests records, doncs tens l'últim, el pitjor. El meu fill tenia 19 anys i jo, possiblement a la setmana que ve, tampoc hi soc. És que a partir d'aquest moment te n'adones compte de que la vida és un plis, no? La vida és ara. Què passa? Que nosaltres no tenim el concepte de lo que és la vida, sempre pensem el dia de demà, però és que el dia de demà no és demà, el dia de demà és ara mateix, és així.
Qui ha passat un dol sap molt bé que mai es torna a ser la mateixa persona.
Y digamos que esto, si una persona lo reconoce, ya tiene mucho camino recorrido. Cuando el entorno o la misma persona quieren volver a ser los de antes, entonces hay un problema porque nunca se va a ser. La misma vivencia cambia tanto, cambia valores, cambia tu forma de estar con los demás, cambia tus apreciaciones, lo cambia todo, cambia tu capacidad de amar, que se agranda.
Y la vida ya no es igual, ¿eh? Te da un cambio, un giro, por mucho que tú quieras ya que sea igual, es que no puede ser igual. Yo siempre digo que todo tiene solución menos la muerte. Yo siempre pienso, a ver, un marido lo sustituyes, una mujer la sustituyes por otro, por otra, pero un hijo no puedes sustituirlo por nadie, aunque tengas otro hijo.
La vida es molt diferent. Jo sempre he tingut molt de por a la mort, per a mi era un tema que no podia parlar d'ell, i jo ara penso, doncs, ara mateix no vull morir-me, però bueno, sempre penso que estarà amb mi, que el trobaré.
Estás en mi corazón y ya nunca más estaremos separados. Llegaste desde siempre y bendijiste mi vida con tu presencia. Te adueñaste de todos mis sentidos y convertiste mi vida en una extensión tuya. Tu muerte acabó con el engaño de lo perecedero y después de mucho buscar, de mucho desear y de mucho esperar, encontré lo imperecedero. Ya no soy una extensión tuya, somos uno. Ya nunca más faltarás porque estás en mi sangre, en mi aliento, en mis sentimientos y en mis proyectos de vida, que ahora prometen mañanas que jamás antes pude soñar. Somos uno y ese vínculo me ha acercado a todos los que me aman. Nuestra unión me ha enseñado que toda unión es posible, que amar no tiene que ser en exclusividad y que cuanto más queremos, menos necesitamos estar físicamente unidos.
The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. Welcome my hair now. And wondering what dress to wear now. I say a little prayer for you.
Per saber més coses, us recomanem
llibre sobre el dol, els de Angie Carmelo, Camino de Héroes, Déjame Llorar i Estás en mi corazón, i també els de l'experta en dol, Elisabet Kubler-Ross. També el llibre Aprendiendo a decir adiós, de Marcelo Rittner, editat per Planeta, i llibres escrits per persones que han perdut un fill. Un hijo no puede morir, de Susana Rocatagliata, publicat per Grijalbo, amb un subtítol molt eloqüent, L'experiència de continuar vivint. Paula, d'Isabel Allende, on l'escriptor explica l'agonia i la mort de la seva filla. Lágrimas de vida, de Susana Herrera, d'Ediciones Sígueme. L'autora va perdre el seu fill de 3 mesos en un accident. Gràcies per haver viscut, on Magdalena Bonin explica com ha pogut sobreviure a la mort dels seus dos fills ofegats al Cudi, a Mallorca. El llibre està escrit en format de diari, on l'autora escriu diàriament una carta als seus fills. I el conte El cor damunt la sorra, editat per Lumen, que el periodista Jordi Llompar va dedicar a la seva filla Jana, que va morir en un accident de cotxe a Namíbia quan tenia 7 anys. També podeu consultar les pàgines d'internet, les 3 Bs dobles, renéixer-girona.org, vivirlapèrdida.com, i és impressionant el blog Nacho, amb TX, nachorovira.blogspot.com, que l'autor ha omplert de records del seu fill David, que va morir als 12 anys. I us recomanem també les pel·lícules L'habitació del fill, del director italià Nanni Moretti. És la història de la vida feliç d'una família que cau en el dolor quan mor un dels seus fills adolescents. I també la pel·lícula Gent corrent, dirigida per Robert Redford, amb el mateix argument, una llar perfecta que esclata quan mor en accident un dels fills.
I anem amb el cotxe i penso que el porto al costat. Veig amb algun noi que se m'assembla i et fot un... el cos, allò, el cor sembla que et peta perquè estàs a punt d'anar a dir, aviam...
Daria mi vida por estar un dia con mi hijo.
Jo el trobo molt a faltar, moltíssim. Faria qualsevol cosa per veure, per abraçar-lo, perquè jo noto moltes vegades la seva pell, la seva cara, quan m'abraçava, quan ens feien petons, quan m'aixecava, vull dir, perquè era així, ens estimàvem molt el meu fill i jo. Per què penso que haig de continuar? Perquè sé que m'estimava. I si jo ara estigués malament, ell estaria enfadat amb mi. I'm